Sintonia de la secció que dediquem mensualment a parlar del Club Excursionisme Torredembarra i totes les activitats que organitzen. Ara aquesta secció que es realitza en el marc del programa Baix Gaià Esports, en col·laboració entre On la Torre i Altafulla Ràdio. Tenim amb nosaltres a la Paula Redondo, presidenta del Club Excursionisme. Bon dia.
Bon dia.
I a l'Àngels García, vocal de l'entitat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com sempre, durant els pròxims minuts el que farem és presentar tot el calendari d'activitats que tenim per endavant. Oi que sí?
Sí.
Ara que...
I repassar una miqueta també el que hem fet últimament.
Sí. Ara primer parlarem d'això, perquè si seguiu el Club Excursionisme a través de les, bueno, Instagram,
sí,
haureu vist unes fotografies espectaculars de fa uns dies allà a la neu.
Sí, de fet, normalment sempre faig una sola publicació de les fotos de la sortida, però aquell dia no paraven d'enviar fotografies perquè feia per enviar fotos. Mm-hmm. I realment, bueno, van tenir molta sort els companys que van poder gaudir d'aquesta gran nevada.
És que això no es veu
no.
Més que un o dos cops a la vida amb tanta neu i neu als arbres i estava espectacular.
Sí, sí, van... Bueno, vam poder gaudir molt l'altre dia parlant amb el Matías, que era el guia de la sortida. M'explicava que sí, todo muy bonito en las fotos, però no es va veure la cara de com arribar fins allí, perquè es veu que la carretera fins a arribar a les pistes d'esquí es van trobar, bueno, un arbre que havia caigut, la llevaneus que s'havia quedat encallada... O sigui, van començar la sortida, que estava programada cap allà a les 10, la van començar a les 12 i mitja.
Mm-hmm.
Però bueno... Tot i així, no vam poder arribar als llacs al refugi dels llacs de la Pera, que era el que teníem programat. Es van quedar una miqueta més a baix. Per això, perquè les carreteres, bueno, estaven una miqueta difícil l'accés. Però, bueno, vau veure les fotos, era una passada.
Això va ser la Cerdanya, sortia aquestes de cap de setmana, que es va fer aquest passat 15-16 de març. I que això doncs va coincidir amb els... Què havia nevat la nit abans de
havia...
sortir?
Sí, el mateix divendres, dijous divendres havia nevat.
Ja va començar a nevar.
I el dissabte va haver com una petita tregua, no? Fins i tot vam poder gaudir de sol. I la cosa després va seguir, la nevada per la tarda i així. Però és com deia l'Àngels, això és un cop, jo ho he vist poder dos cops a la vida.
Igual que jo, sí.
I gaudir-ho i poder fer raquetes, que dèiem, no? L'últim programa dèiem, no sabrem si farem raquetes o què farem, no? Pues toma raquetes.
És que te dic, no sé si tu has experimentat això, però la sensació de caminar per un bosc, tot nevat, arbres nevats, és un silenci, que sí, Paula?
Sí.
És com que la neu absorbeix el soroll.
A mi és de les sensacions, jo quan neva al Pirineu m'emociona. Mm. És una cosa que a mi m'agrada, veure ploure, veure neu, és que és com donar vida a la muntanya. Mm-hmm. I, bueno, i que poguessin gaudir, envidia sana totalment, però molta enveja.
Sí. Mm-hmm.
Molt bé. A nivell tècnic, a l'hora de fer la sortida, requereix... Més enllà de l'ús de les raquetes,
aquesta sortida, no. Sí que portar les raquetes requereix de certa fondo físic.
Sí.
Perquè és cansat portar raquetes, ja que la passa l'has de fer com més ampla, no és com caminar normal, no? Caminar a la neu ja cansa, s'enfonsa una miqueta, tot i portar les raquetes, i cansa de per si. Però aquesta sortida que vam fer era totalment d'iniciació a les raquetes, que bueno, va estar molt bé en aquest senzill. Però sí que si fas raquetes, fas grampons, realment és algo cansat, caminar
a
la neu.
Portes a la motxilla, portes més pes, perquè portes la roba per si fa molt de fred, si fa calor te la tens de treure a ficar-la a la motxilla, portes els grampons, o sigui, portes més pes de l'habitual.
Sí, els grampons ja els vaig notar jo. Ja.
Sí, bueno, és veritat, sí, tant.
Clar, a més, però ho deia sobretot pel fet de ser, no sé, de ser la nevada aquells mateixos dies, la neu suposo que era més tova i tal.
Sí,
això...
no, estava en perfectes condicions,
sí.
Van tenir molta sort, moltíssima.
Molt bé, doncs ja això, si ens hem de tornar a trobar, ja serà l'any vinent, suposo.
Uf, esperem, ojalà hi fos cada... Però és que ara és el que diem, com no saps quan nevarà, que pot ser el març, com pot ser el desembre, com pot ser el gener, i tu programes activitats i dius de raquetes, sí, però després com estarà, no? Però bueno, van tenir molta
a
sort,
més,
i ojalà ho poguéssim repetir cada any.
A més, el que passa és que també amb nevades així també pot fer molt de vent, i la neu no queda als arbres com estava aquell dia. O sigui que és que va coincidir tot, no?
Sí, era el moment correcte del lugar.
Sí.
S'alinearon los planetes, tu.
Exacte, aquesta és la definició.
Sí, que es van donar les condicions ideals per trobar-ho així tal qual i mira, el dia perfecte per fer-ho. Molt bé, doncs dic que potser ara d'aquí unes setmanes torna a caure una gran nevada. Que
ojalà,
això. Però,
ojalà.
Clar, ara ho deia perquè també la programació d'activitats que tenim ja no hi ha cap sortida.
Ara per ara no, ja per naltros l'hivern s'ha acabat, comença la primavera.
Hauria de ser un hivern molt dur si en algunes...
Bueno, de fet, l'any passat vam tenir la idea de pujar al Puigmal, fer una circular, al finals de maig, i ens va caure la gran nevada. Uh-huh. I no vam poder fer cim perquè ens vam trobar unes condicions que no estàvem ben equipats com per fer-la.
Ja.
O sigui, pot passar. De moment no tenim cap sortida de raquetes pendent,
no.
Però pot ser que, bueno, la muntanya mai se sap aquestes coses. Mm. I ojalà hi torni a nevar d'aquí una, dues setmanes, el que sigui, que duri.
Veurem. De moment, el que farem ara és repassar aquestes sortides per les pròximes setmanes. Sí que ens quedarem més o menys per aquí, de proximitat.
Sí.
I no crec que això a Montblanc es posi a nevar a principis d'abril, eh?
Esperem que no. Però amb
imagines
tot això...
Imagines raquetes a Montblanc.
Va, mira, seria curiós.
Sí, sí.
Bé, això, anem a repassar les sortides, si us sembla, que tenim per endavant durant les pròximes setmanes, entre finals d'aquest mes de març i principis mitjans del mes d'abril, que també ens coincideix. Suposo que és una època també molt agraïda per sortir més enllà d'això de la neu,
sí,
perquè comença el
bon
temps, el dia s'allarga...
Sí. És de les millors èpoques, sí. El juny ja comença a ser mala època per nosaltres.
Sí, massa calor.
Sí, però ara és molt bona època. I ens trobem acabem el mes de març amb una sortida que ens fa molta il·lusió, que són aquestes sortides que fem conjuntament amb el Club Gata de Tarragona, tot i que han posat el listó molt alt,
sí,
en aquesta sortida.
Massa.
Bueno, massa per poder per nosaltres, però hi ha molta gent que hi anirà. Però sí que és una sortida que tant ma mare com jo hem fet.
Uh-huh.
Jo no la recordo massa, perquè crec que va ser postoperació de genoll. I és una sortida, no?, a la Serra del Montsant, i si vols explicar-te una miqueta,
vale,
Àngels...
Una mica per sobre. Van passar per el Grau de Barrots, que és el que faran, pujant cap a la Serralada. El Grau de Barrots és un pas que està equipat amb claus i te tens d'agafar amb mans i amb els peus te vas recolzant amb aquests claus. No és molt llarg, però suficient per persones que no estan acostumades a grimpar, pues una mica...
exigent.
Exacte. Mm. Després hi ha un pas que hi ha una pedra per atravessar un, com diríem, una esquerda. Hi ha una pedra plana, però cap a...
Que té caiguda.
Que té caiguda vertical. Sí. I també tens uns claus per agafar-te i tens així com el pati al costat.
Són sortides entretingudes per tota aquella
boniques,
gent que no tingui por.
Que no tingui por.
A ficar-se un àmbit exposat al buit, no? Aquests passos més tècnics.
Exacte.
La baixada també jo la recordo, bueno, una miqueta...
Exigent,
sí. En pendent. És una sortida que, clar, 12 quilòmetres, quasi uns 900 metres de desnivell, li hem posat com una sortida exigent. Però molt recomanable perquè és molt xula. Les vistes
te'n recordes del Clot del Cirerer?
No.
Bueno, és un lloc que és com si fos una vall enmig del Montsant, molt petita, amb un cirerer gegant, molt gran, que hi ha un abrevadero en castellà, en català, no sé com es diu.
No ho sé, després...
Vale.
Com?
A Beurador, em sembla. Ah?
I llavors, la baixada aquest lloc, aquest clot, és també pues, una desgrimpada, però tot és molt bonic. Vull dir que nosaltres l'hem fet un parell o tres de vegades. A mi em va agradar molt, però jo ara ja, per un tema d'edat i de pors a caure i tot això, pues jo aquesta vegada no aniré.
Sí, però jo en el seu moment la vaig fer després d'una operació de genoll i la vaig poder fer. Mm-hmm. Tot i que anava una miqueta cagada, la vaig poder fer, sense problemes. Però sí, és molt entretinguda. Per tota aquella gent que li agradi grimpar, no?, i aquestes coses, és xula.
És xula.
És atractiva.
Sí, i a més el Montsant sempre és bonic, sempre.
Bé, potser anar amb una miqueta de punt a aquestes sortides fins i tot va bé. Per
sí,
això,
amb una
més,
mica de respecte.
És millor que preparem els oients, no?, per adullir.
Que vagis amb una
sí.
mica de respecte.
Que vagis aquí a lo loco.
No.
I res, ja passem a la següent, que ja ens fiquem en el mes d'abril, perdó. El 5 d'abril, un dissabte, que tenim una sortida a Montblanc. També és una sortida exigent, però no tant com aquesta que hem parlat abans. És una sortida que sí que té alguns trams equipats, però hi ha el desnivell és de 550, són 10 quilòmetres, no és tan exigent com l'altra, però a vegades quan fiquem aquests desnivells i els quilòmetres i així, ens surt que són sortides exigents, però no tant com la que hem parlat abans. Seria mitjana dificultat, difícil. Vale? I després ja ens anem al diumenge 13 d'abril amb una sortida a Ulldemolins, que aquesta crec que la té controlada l'Àngels.
Bueno, una mica per sobre, perquè la porta un company, el Moi, i és una sortida de mitjana fàcil dificultat, no? O sigui, seran uns 16-17 quilòmetres, però que crec que aquesta la pot fer gairebé tothom.
I després, el diumenge 20 d'abril, ja acabant Setmana Santa, no?, i totes aquestes festivitats, acabem amb una sortida de proximitat. Com hi haurà molta gent que estigui de vacances i poder les fan les vacances a Torredembarra, doncs quina excusa millor per sortir una miqueta a caminar, no?
I... Bé, clar.
I cremar els accessos d'aquells dies. Si és que n'hi ha, no ho sé, la Setmana Santa no sé si hi ha massa accessos.
Les torrijas?
O les torrijas,
sí,
no?
Sí, torrijas. Dolços d'aquests,
sí,
potser, no?
Sí, sí,
sí.
Però bé, no és tant com el Nadal, potser.
Bueno, qualsevol excusa és bona per menjar.
I per sortir a caminar, també.
No, també, també.
S'ha de sortir de per aquí, de proximitat, com sempre, alguna... Canviant una miqueta el recorregut, però...
Però des sortint des del pàrquing.
Molt bé, doncs la ruta Ulldemolins, que serà... Bé, en fi, aquestes que hem dit, així molt pel territori.
Sí,
molt,
exacte.
Que deia abans, allò d'anar amb raquetes al Pirineu. Aquest mes per endavant no tenim
no,
Pirineu.
No, res previst.
I ens quedem per aquí, per Tarragona, que també tenim coses
cosetes
força interessants. I
tant.
I per passar-ho bé, per cansar-se també. Això, Ulldemolins, que serà el primer cap de setmana de Setmana Santa, sortir a proximitat al segon cap de setmana.
Exacte.
Fort, que és quan hi ha, també això que dèieu, no? Més visitants per aquí, per Torredembarra. Molt bé, doncs recordem, després d'aquest repàs que hem fet a l'agenda, que les persones que estiguin interessades a apuntar-se a algunes d'aquestes sortides, a través de la pàgina web del club, excursionismetorredembarra.com, trobareu les fitxes de cada una de les sortides. Ara, de moment, només està publicada la de Montblanc.
Sí. I d'aquí poc tindrem la de la conjunta aquesta que fem amb Gata i Ulldemolins.
Val.
Estan aviat.
Estaran al caure i a través d'allà doncs, ja apareixen les dades del mail, el número de compte per fer la transferència. Recordem, 5 euros per a les persones que no siguin sòcies del Club Excursionisme i 6 euros més a afegir per a les persones que no estiguin federades.
Exacte.
Doncs ja està. I recordem també les dates, que normalment les inscripcions són la mateixa setmana de la sortida, el dimecres, la data límit.
Molt bé, Josep.
Vale. Molt bé, aprovat. Tu saps. No cal que vinguem.
Bueno, sí.
Per veure'ns
només. Per fer-te companyia.
Molt bé, l'explicació de les sortides l'heu de donar. Molt bé, doncs passem a... Ja hem fet aquest repàs d'agenda. Passem a la nostra secció més entretinguda. I...
Bueno, vinga.
Vinga.
Sí?
Vale.
Doncs vinga. Ja, el tema de la música, Paula, ja...
Ja ho he interioritzat. Ja ho he acceptat.
Sí.
Acceptat i resignat i tirem endavant.
T'agradarà fins i tot.
Sí, bueno, ja me la poso, ja la tinc a la llista de favoritos de l'Spotify.
I se te aparece tu madre quan la oyes.
Sí. Quan em truca ma mare tinc aquesta cançó.
En sèrio?
No, però no. Vinga, som-hi.
Vale. Com sempre, la segona part del nostre programa dedicat al Club Excursionisme de Torredembarra, el que fem és doncs, fer unes recomanacions de, doncs, de llibres publicats vinculats al món del muntanyisme, o l'excursionisme, o l'alpinisme, o l'aventura, i també doncs, sèries, pel·lícules, documentals, etc. Comencem pel llibre,
vale,
amb l'Àngels, que ens presenta un nou llibre. Que en aquest cas és de la Sílvia Vidal.
Exacte. La coneixes? Et sona?
No, però me l'has dit abans el títol.
No, dic ella.
No, vale. No, sincerament no.
Bueno, el llibre es diu Hay luz entre las cuerdas. El tenim en català i en castellà. Vale? És un llibre que acaba de sortir del forn. O sigui, fa un parell de mesos.
Ella d'on és? Ella és catalana?
És catalana. Mm. I el que vinc a parlar, més que del llibre, perquè no vull fer spoilers, és... parlaré d'ella una mica. Aquesta noia ho resumeix tot. L'alpinisme, l'escalada, i l'aventura. Ho té tot. Té 53 anys, va començar en el món de l'escalada fa 30 i abans feia muntanya. ¿Vale? Va començar a fer muntanya amb els seus pares. El seu primer cim, bastant joveneta, amb 14 o així, també va ser la Neto, com crec que el del Kilian, com un del Kilian. Bueno, i aquesta noia va començar a dedicar-se a l'escalada. Lo curiós d'ella és que ha fet les muntanyes, les parets més emblemàtiques del món, moltes ha sigut primera expedició, i que normalment va sola, completament. Té un rècord, que són 33 dies penjada en una paret, ¿vale? I tot el que fa per arribar a aquella paret, perquè està a llocs o va a llocs on no s'arriba fàcilment. O sigui, en algun cas, en Alaska, que vam veure un documental d'ella que està molt bé, rodat a Alaska per ella mateixa, perquè anava sola, doncs, bueno, pues, difícil d'arribar amb una avioneta que la deixen allà, que després s'estira uns quants dies portejant tot el que ella porta per ella, menjar i tot això, i a sobre pues, està un munt de dies penjada en una paret, depenent del temps, de com està tot, i, curiosament, no porta mai ni GPS, ni porta mòbil, ni telèfon satelital. O sigui, que no es comunica amb ningú. Uh-huh. I, curiosament, també ho fa, diu ella, perquè no vol... O sigui, no diu ni on va, tampoc. O sigui, fa l'expedició normalment, no la patrocina gairebé ningú. I és el primer llibre que escriu, perquè ella tampoc volia escriure. O sigui, és com molt independent en aquest aspecte, no?
És peculiar.
És molt peculiar, sí, és sí. Molt peculiar. I... Bueno, és com que no diu a ningú on va, bueno, la seva família sí que ho sap, però no diu a ningú perquè ningú, ni les xarxes socials ni ningú estigui pendent de lo que farà, perquè per ella és una pressió també, no? I el fet de portar-se un mòbil o un GPS també seria una pressió. Ella, pues, com diu la Paula, és peculiar, no?
Però... I si la veus físicament, també és una noia, és molt primeta, és molt baixeta.
Pesa 44 quilos.
I jo alguna vegada que l'he vist, no?, en curtmetratges o així, no?, i explica que carrega tot el material, perquè, clar, arribes a una paret i no has de fer molts viatges per portar tot el material que necessites, perquè ja és aigua, són aliments, són cordes, són equipament, tot, i tot sí. És molt pesat. I la veus amb una motxilla que pesa el doble que ella.
Ella pesa 44 quilos i els seus trajectes portejant són entre 25 i 30 quilos cada vegada. I va i torna, i va i torna, i va i torna.
Per això també les expedicions s'allarguen, no? També, perquè hi ha el temps que passa a la paret.
Exacte.
Més el temps d'aproximació a la paret.
Exacte. Nosaltres, bueno, jo no sé si tu has vingut a algun reportatge d'ella.
Jo en directe no l'he vist, jo l'he vist per, bueno, vale. pues per la televisió o altres llocs.
Jo la vaig veure a Tarragona, a la setmana de muntanya que fan a Tarragona a l'Auditori.
Sí. Sí, sí.
I em va agradar moltíssim. I després un dia la van portar a... Ai, com es diu? A Llorenç del Penedès. I va ser curiós, va vindre la Vanessa, la Eva. Vam anar a veure-la i dins de la sala érem 8 persones. Que flipes, que costa, no? Que a vegades arriba tothom. I ens va flipar perquè vam poder parlar amb ella. I ostres, va ser molt... Molt xulo, no?
I el llibre que presenta, que és una miqueta relats de la vida?
Exacte.
O...
El llibre que presenta són les seves històries personals, històries dels seus viatges, de com ha anat, de què ha fet, de lo que ha patit, experiències. És el primer llibre que fa i jo el recomano totalment. El recomano totalment perquè, ja et dic, com a persona crec que és molt interessant. I després, pues, sàpiga que tenim... Té un piulet d'or, és la primera dona catalana i espanyola que va aconseguir el piulet d'or el 2008 o 9 o alguna cosa així. És que ara no ho recordo això exactament, no? Però vull dir que el llibre està molt bé.
Molt bé. I quants dies va estar en una paret?
33 és el màxim. Ella sola penjadeta. I 10 dies en una altra paret, que ha estat diverses vegades, 30 dies en una paret, i una vegada d'elles va estar 10 dies en el mateix lloc perquè feia molt mal temps i no es podia bellugar amb la seva cama, el seu llitet, la seva tenda,
sí, sí, sí.
Penjada de la paret.
Interessant.
Sí, sí, sí.
I hi ha coses que jo sé del llibre que no les diré perquè així serà més interessant si el llegiu. O sigui que et toca. I ja me'l comentaràs.
Perfecte, sí, sí. No,
vale.
No, interessant. Doncs el llibre que ens porta l'Àngels, que més això, el que dèiem, d'actualitat, perquè s'acaba de
publicar. Dos mesos, com a molt, sí.
Sílvia Vidal, Hay luz entre las cuerdas. Doncs proposta avui per aquest llibre que ens presenta l'Àngels. Anem ara a una altra figura també prou coneguda.
Sí, sí, bastant coneguda.
Segurament bastant més mediàtica per sí, tot el que sí. Porta al voltant. Jo crec que aquest senyor sí que diu on va.
Sí,
sí. Aquest senyor té molta gent darrere, també.
Sense voler desmereixer sí. I tota sí, sí, la seva no, feina, tant, però sí que... Sí que és doncs, bastant més conegut pel públic modo usuari fora del sí. Món del sí, muntanyisme sí. I l'excursionisme, no?
Sí, pues presentarem una... Bueno, de fet, la primera pel·lícula del Kilian Jornet, que es diu Fine Line, Summits of My Life.
Molt bé, escoltem una mica el tràiler d'aquesta pel·lícula.
Nadie nos dijo que fuéramos. Nadie nos dijo que lo intentáramos. Nadie nos dijo que sería fácil. Alguien dijo que somos nuestros sueños, que si no soñamos, estamos muertos.
Sí, aquí, pel·lícula del 2012, ja fa uns quants anys d'això. Kilian Jornet segueix sent una persona molt coneguda, però per aquelles dates va ser l'auge.
De
l'Skyrunning, del Kilian Jornet. Tot va començar també amb un primer llibre que es diu Correr o morir, que va ser escrit, si no m'equivoco, el 2011, un any previ a aquesta pel·lícula. I aquesta pel·lícula és una miqueta, explica els inicis, no?, del Kilian Jornet, una miqueta la seva infància, no?, que també va créixer en un refugi de muntanya, amb la seva germana, la seva mare, el seu pare, i com vivia ell la muntanya. I a partir d'aquí, quins reptes es posa a la vida, no? Ell va començar a fer totes aquestes carreres, aquests ultra-trails del Mont Blanc, la Transvolcània de la Palma, la carrera de Cegama, i, bueno, explica durant la pel·lícula aquelles fallistes, no?, de propòsits en la vida, no? Tot això que fem nosaltres quan acaba l'any, de cara a l'any vinent, doncs ell també ho feia, però és que ell les fa, no com nosaltres, no?, que ho apuntem i podem fer una de 10.
Sí,
i ell
sí,
es va adonar de que
són més fàcils.
Sí, i poder són més fàcils, no? I ell va fer una gran llista de totes aquelles carreres que volia participar i després va fer una llista de totes aquelles carreres que volia guanyar. I tot això ho va aconseguir, ho anava tatxant, no? Les va guanyar totes. Amb 21 anys va guanyar l'Ultra Trail del Mont Blanc, vale? Que ningú s'ho creia que una persona tan jove pogués fer alguna cosa així, no? Ha guanyat també el 2013, conjuntament amb la seva parella actual, van guanyar la Transvolcània, la Palma. Tot això ho explica, no? Però també explica que se li va quedar una miqueta petit i quan ja va guanyar tot això, perd una miqueta aquesta desmotivació i per això neix el projecte de Summits of My Life, vale? Que són un seguit com de tres pel·lícules i són aquests projectes que hi vol fer a la muntanya, com és la pujada del Cervino, la pujada de l'Everest, una circular al Mont Blanc, corrent, no? Intentant batre rècords de temps... I bueno, està xula, està xula. I jo recordo que aquella època jo vaig ser una superfan del Kilian Jornet. I és quan va començar aquest boom de l'Skyrunning, que realment jo li tinc molta estima al Kilian Jornet i una petita ràbia, no?, també, perquè, i aquesta és la meva opinió personal, l'Skyrunning també ha fet molt de mal a lo que és el muntanyisme i el senderisme. Per què? Perquè el Kilian Jornet ha sigut una persona superpreparada des de ben petit. Amb any i mig... ja caminava, feia rutes de 7 hores, vale? I ell va començar amb l'Skyrunning, amb córrer amb molt poc material, per ser molt lleuger, no? Alimentant-se de los ríos, de lo poc que es anava trobant, i la gent va començar a copiar, vale? Però tots no naixem sent Kilian Jornet, no? I en aquelles èpoques hi havia molt de jovent, no? Que això va ser un auge, molt de jovent que volien a la muntanya, volien a córrer i amb poc material.
Sí.
I es trobaven en situacions molt complicades, no? I és això, no tots som Kilian Jornet, no tots hem crescut a la natura, hem crescut al muntanyisme i aquest reportatge que dura una horeta, el podeu trobar al Netflix, també l'han fet a TV3, a TV3 a la carta, està molt bé perquè es veu una miqueta la història, i surten també molts corredors de muntanya, molt famosos, tant francesos com americans, que han sigut capdavanters amb tot això, no? I que darrere hi ha una estima a la natura, també, a part d'aquesta vessant més competitiva.
Yeah.
I res, jo la recomano.
Molt maca.
Sí.
Molt maca.
Els llibres també, totalment. Sí, eh? A mi jo vaig començar amb els llibres del Kilian Jornet, i de fet són molt xulos, a mi em van agradar molt, molt fàcils de llegir, i les pel·lícules també es fan molt entretingudes. O sigui que 100% recomanable.
Jo crec
també.
Que sí, i tant.
Molt bé, doncs Summits of My Life.
No sé si has vist alguna, tu, o...
Fragments, algunes
fragments,
coses.
Fragments, vale.
Però... La del Cervino és boníssima.
Sí, sí, sí.
La del Cervino és molt, molt xula.
Sí, són molt xules, i molt. És això. Aquesta primera, a més, també explica aquesta ruta circular al Mont Blanc, on hi ha un accident important, tampoc no vull desvelar, no perquè la pugueu veure, i explica una miqueta això de correr o morir, no? El punt aquest de vull fer aquestes coses, vull ficar-me al límit, però a quin preu, no?
Ja.
De perdre amics, de perdre companys i de posar-se en risc ell mateix.
Molt bé, doncs són les dues propostes així més culturals que
sí.
Fem avui amb Sílvia Vidal i amb Kilian Jornet com a protagonistes. Arribem aquí al final ja del programa d'aquest mes. Ens retrobem ja de cara a Setmana Santa, més o menys.
Vale.
Per ja quadrem...
Ens deixes una miqueta de vacances a Setmana Santa i tornem.
Ja quadrem
quan
dates.
Quan tu diguis.
Vale.
Agraïm a la Paula Redondo i a l'Àngels García que ens hagin acompanyat una vegada més aquí a la secció del Club Excursionisme, a Ona la Torre i el de Fulla Ràdio al Baix Gaià Esports. Que vagi bé.
Gràcies.